els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Deixeu-me plantejar-vos, a veure, aquest fet que diria que malauradament els passa a tots bastant sovint. Us ha passat mai això d'agafar el mòbil per contestar un WhatsApp i sense adonar-vos-en, posar-vos més d'una hora enganxadíssims a la pantalla? O us ho dic una altra? O mirar el mòbil abans d'anar a dormir i despertar-vos l'endemà amb el mòbil encara doncs, enganxat al vostre cos, a les mans, que no saps ben bé el que ha passat. Doncs què tenen les pantalles dels mòbils que fan o que no puguem deixar de mirar-les? O també ens plantegem, fins i tot, les pantalles creen addicció, se n'ha parlat molt aquests dies. Ens hem de preocupar? Hi ha algunes recomanacions per evitar-ho, això ho volem remarcar-ho i ho volem saber. I és per això que tot seguit parlarem aquí a Fabricació Pròpia de l'addicció a les pantalles amb l'Helena Ojando, que és professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport de Blanquerna. Què tal? Com estàs, Helena?
Hola, Mercè. Moltes gràcies per convidar-me, com sempre. Un plaer.
Benvinguda novament aquí a Fabricació Pròpia. El plaer és nostre. Mira, per començar, Helena, és real, perquè clar, és que ara es passa a parlar moltíssim, no? Però és real, des del teu punt de vista, aquesta addicció, o sigui, que les pantalles poden arribar a crear addicció?
Aviam, l'addicció a les pantalles podríem dir que no és un terme amb una base científica com a tal, no? L'addicció a les pantalles. Però sí que és un terme que utilitzem popularment i que es podria arribar a entendre com aquesta manca de control, aquesta manca d'autoregulació del temps que dediquem al davant de la pantalla, no? Entenem que les pantalles poden ser tot. Poden ser des de la pantalla del telèfon mòbil, a la pantalla d'una tauleta, a la d'un ordinador, a la de la tele... O sigui, al final estem totalment envoltats de pantalles, no? Tot i que normalment quan ens referim a l'addicció fem referència al que és el telèfon mòbil, no? Que és el que portem tot el dia a sobre.
Enganxat, no? Que dèiem,
Helena. I estem totalment, sí, enganxats.
Però avui també et volíem preguntar, aquesta manca d'autocontrol, o dit d'una altra manera, d'autoregulació, això també es pot veure des de les aules? Us ho esteu veient, vosaltres, des de Blanquerna?
I tant, i tant. En aquest cas, estaríem parlant d'estudiants universitaris.
Clar.
Per tant, estaríem parlant d'una franja d'edat doncs, aproximada, doncs, dels 18 cap als 20 i pocs en endavant. No? Doncs aquests estudiants sí que ells mateixos els reconeixen. Jo de vegades els he preguntat directament, no? Els hi pregunto, perquè els veig... I sí, et reconeixen doncs, que moltes vegades tenen la necessitat de mirar, no?, al mòbil, si els ha arribat una notificació, si els han respost alguna cosa que havien preguntat al grup de WhatsApp o a les xarxes socials, que ara també, doncs, no? Sigui Instagram, sigui TikTok, si els ha arribat i es perden, no? Es perden alguna cosa d'última hora. No hem arribat a observar casos de nomofòbia, no? Aquests casos en els que hi ha aquesta manca d'autoregulació s'eleva a una situació, no?, de descontrol i que també ja podríem arribar fins i tot a qüestions de salut mental, no? Però sí que necessiten tindre el mòbil molt a prop.
Això és que és això, s'ha creat com aquesta necessitat, no?, de tenir controlat tota l'estona on tens el mòbil. Però deixa'm preguntar-te, perquè a finals de gener sobretot coneixíem per part del govern català aquesta prohibició, no?, d'utilitzar mòbils a infantil i primària a les escoles públiques de cara, això sí, de cara al curs que ve, Helena. Creus tu que... És que n'ha parlat també molt, però volem saber la teva opinió respecte a aquest punt. Creus que amb la prohibició dels mòbils a les aules això es podrà solucionar? O sigui, és la solució?
No crec que passi per la prohibició. De fet, fins i tot pot passar fins i tot l'efecte contrari, no? És a dir, si molts cops no en parlem o reprimim l'ús o no es tracta, pot passar que provoqui fora de l'horari lectiu un ús encara més abusiu. Podria passar, tot i que està per saber, perquè com tu dies, encara no han pogut documentar els efectes de tot plegat, no? En qualsevol cas, crec que l'autoregulació ha de passar més per un procés educatiu, sigui des de l'escola, sigui des de les famílies, i que es pugui acompanyar i que sigui gradual, no? Cada cop, el que sabem és que cada cop els infants tenen mòbil molt més aviat, no? I se'ls hi facilita des de casa. Llavors, això tampoc no podem romandre aliens a aquests fets, no? Hem de donar-li, hem de fer front i poder trobar la manera de poder ajudar-los des de tenint més el pensament crític, fent reflexió, però no crec que passi per la prohibició.
En aquest sentit, què recomanaries tu, Helena, sobretot a aquelles famílies que ens estiguin escoltant, per exemple, no? Respecte a aquest tema?
En primer lloc, jo crec que una cosa que hem de fer els adults és no ser contradictoris amb els missatges que donem i amb allò que fem, no? Molts cops nosaltres hem de ser referents i, per tant, la nostra conducta també ha de ser un exemple d'allò que diem.
És que som com un mirall, no? Per
totalment.
Ells, llavors... Totalment. Sí, nosaltres som els primers, no, Helena? Que...
No facis el mòbil, o ara no el mires, però en canvi doncs estem asseguts a la taula i tots i cadascú amb el seu mòbil. Doncs no enviem aquests missatges contradictoris. Per tant, hem d'establir també, quan establim unes normes, nosaltres hem de ser conscients de que formem part, no, d'aquestes normes. Per tant, amb això ja d'entrada. I després també doncs, que de les mateixes famílies es pugui establir doncs, un temps d'ús... arribar a acords, poder pactar, no? Fins i tot també doncs, en funció de l'edat, dels interessos, de les necessitats, perquè això tampoc és una ciència certa, no? No perquè tingui 12 anys només, sinó que també depèn d'aquella persona, no? D'aquell adolescent, del nivell de responsabilitat, de com, quin acompanyament li has fet. Llavors cal que penses que no tots són iguals, cadascú pot reaccionar d'una manera i cadascú pot tindre... necessitat a unes atencions diferents, no? El que sí que hem de fer és estar molt alerta, no? I estar molt alerta també de conductes que pensem que poden ser no saludables. I insistir molt en això.
Clar, ara que ho deies, això, no? Que hem d'estar alerta. Quins serien, no? Quins podrien ser aquests signes d'alerta que hem d'estar molt al cas?
Mira, avui en dia, com he dit abans, cada cop tenen mòbil, telèfon mòbil, en edats més temprans.
És que quina, Helena, jo...
Sí, et quedaries la millor sorpresa. A veure, jo als meus estudiants sempre els pregunto el primer dia de classe quan va ser el primer cop que van tindre mòbil, sí. I cada cop va com baixant. I aquest any m'he trobat que els meus estudiants, que ara en tenen 18, han començat més o menys, ja et dic, entre 18 i endavant, van començar amb els 12. Però jo crec que això ara estaria...
Amb els 12 anys.
Sí, jo diria que potser ens podem trobar amb alumnes de 10 o 11 anys que puguin tenir mòbil.
Clar, deixa'm també fer una menció aquí, perquè una cosa, clar, una cosa és tenir mòbil, l'altra no, perquè es tenen com aquests mòbils, diguéssim, diverses aplicacions, no? Perquè fins i tot hi ha nens que tenen mòbil sense, amb lo just, no? Per poder rebre trucades i fer trucades, i per poder estar localitzats.
Exacte.
Que jo crec que als pares això a vegades també els hi va bé, per saber on són, no? Vull dir, no sé, com ho veus,
sí,
tu, això?
Sí, hi ha com també per part de les famílies aquesta preocupació que el mòbil doncs sembla que desangoixa, no?, el fet de saber. Però, com tu deies, clar, no és el fet només de tindre el telèfon mòbil, sinó és el fet d'estar connectats, no?, a una xarxa.
A una realitat, no?
A una realitat. Clar. I, a més, doncs, poder fins i tot fer-se perfils o consumir una sèrie de continguts que potser no són apropiats o no són adients en aquell moment, per això és tan important que puguem estar al darrere. Com et deia abans, per exemple, doncs, amb els 12 i 13 anys que comencen a tenir perfils de xarxes socials i que malauradament moltes vegades han d'aprendre per assaig i error, no? Doncs aquí seria important que poguéssim fer nosaltres, no? Poguéssim prevenir-los dels riscos o amenaces que es podrien trobar i també del cuidado i també del comportament i la conducta que ells han de tenir a la xarxa, no? Vers els altres, no només estar alerta del que pot passar, sinó també saber comportar-me. I pel que fa als signes d'alerta, així en resum podríem englobar-los com en tres blocs, per dir-te, no? Pues un seria el temps que dediquem, per tant, aquí autorregular i acompanyar-los i pactar i acordar quin temps podem dedicar, Però, una altra banda, també molt important, quines pàgines, quines xarxes, quines webs consultem i on participem, on som presents. I, per últim, també, com et deia abans, el tema del comportament ha estat vigilant molt si estan abandonant algun tipus d'afició que tenien abans, si s'aïllen, si veiem doncs, que tenen reaccions que no són habituals, no? I estats així anímics diferents, doncs això també ens podria donar pistes.
Fixa't tu que ara t'estàs escoltant atentament, Helena. Estem parlant amb l'Helena Ojando, que és professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport de Blanquerna, Universitat Ramon Llull, i pensava, ostres, dos de tres ens ho podríem aplicar també als adults, eh?
I tant, segur. Per això et deia que vull insistir perquè molt amb l'exemple que nosaltres també donem.
No? De dir, a veure, ara mateix, quin és el meu grau d'addicció amb el mòbil? O sigui, tu ara deies, no? Si abandonem aficions, si observem fins i tot que estem més aïllats, no? O fins i tot la nostra pròpia personalitat, si canviem, no? A la manera de la nostra conducta. Uh-huh. Això són evidències que nosaltres, com tu deies, no? Amb aquest efecte mirall, ens ho hem de fer mirar. Primer els adults.
Així és.
I després, no? I sobretot el temps que dediquem.
Així és. I a vegades no som conscients, tot i que de vegades els mòbils sí que ens recorden, no?, el temps d'ús que hem fet aquella setmana o i fins i tot ens fan comparatives de setmana a setmana. Sí. I tenim dades, però de vegades quan veiem el nombre d'hores ens sorprèn. Em sorprèn, perquè dius, com he pogut estar? Tanta estona, no? I aquí sí que és quan cal prendre consciència. Primer, prendre consciència. A partir d'aquí, doncs, intentar buscar alternatives i solucions.
Fixa't tu, i deixa'm comentar-te, perdona, Helena, aprofitant, és que és molt interessant el tema que ens has portat, però llegir aquesta setmana en relació amb el mobile, no? Llegir un article que deia que fins i tot quan una persona adulta, no?, que en principi ja tens aquest raonament i pots aquest criteri de dir, bueno, és que estic prou enganxat amb el mòbil, haig de deixar-lo, ells et proposaven, per poder-ho deixar, veure-ho com una recompensa. I jo això, mira, ara m'hi has fet caure i t'ho volia comentar. Saps? De dir, bueno, tu primer fes les teves coses, com, no?, les teves tasques del dia a dia, i quan les hagis fet, llavors sí que podràs consultar. Però això és com un repte que et marques tu. Això és bo?
També pot tindre, jo crec que també això pot tindre un efecte negatiu, no? Després, perquè podem fer una associació directa entre tenir el mòbil, no?, i amb aquesta recompensa que tu deies, no? I llavors tenir-ho i visualitzar i associar-ho només com arribar a la fi, no?, o a l'objectiu, i no es tracta d'això. Al final, el mòbil ha de ser un recurs més que nosaltres utilitzem per diverses coses, no?, per comunicar-nos, òbviament, però també per d'altres que ens volem organitzar, perquè tenim unes aplicacions, per qüestions fins i tot d'activitat física, perquè també doncs, tenim unes altres aplicacions, de compra, etcètera, no? Al final, es tracta de que sigui un canal i un mitjà que ens faciliti i no veure-ho tant com una recompensa, un reforçament positiu.
Mira, tornem ara, si et sembla, perquè ens queden 5 minuts a parlar, pel que dèiem abans, d'aquests signes d'alerta, no?, en els nostres infants. Les famílies haurien de poder vigilar l'ús que fan de les pantalles? T'ho preguntem, Helena, i també, si és així, quan comencem o com ho hauríem de poder fer?
Clar, sí, l'ideal seria poder acompanyar-los des de l'inici, ja des de el principi de tot. Per exemple, si parlem de les edats més o menys que hem dit abans...
12-13 anys, no?
Sí, bueno, una miqueta abans, jo crec que seria una miqueta abans quan comencen, eh? Però bueno, fins i tot abans de tenir un telèfon mòbil, no? Quan ens situem a cicle mitjà, per exemple, caldria poder-los ensenyar a navegar també per les pàgines segures, vigilar quines són aquestes pàgines, establir unes normes de bon ús. Després pot ser continuar progressant al cicle superior i prenent consciència dels riscos que es poden trobar, de quina ha de ser la seva presència, el tema de la petjada digital, no? Quina ha de ser la seva conducta a la xarxa també, perquè al final és el que et deia abans, també hem de tenir una bona, no?, un bon comportament a la xarxa. I després, doncs, quan arriben a secundària, que ja en aquests casos sí que tenen ja el telèfon mòbil, reflexionar conjuntament amb ells sobre l'ús que poden fer, les conseqüències que pot tenir i reforçar al màxim la seva autonomia. Per això evitar al màxim, no?, aquest aprenentatge d'assaig-error, ser referents nosaltres també i que sigui progressiu.
Mira, ens queden ara sí 4 minuts. Rapidíssimament, ens agradaria preguntar-te també, sobretot, d'una banda, si des de l'escola, perquè també s'ha parlat molt, què es fa des de l'escola, no? Amb el tema mòbil, si es pot fer alguna cosa. I si em respons això, Helena, si ens queda temps també preguntar-te, perquè jo m'he quedat amb el punt del concepte d'addicció, si creus que el tema d'addicció, creus que això té un final o anirem a més.
Doncs de l'escola, sí. Sí, i mira, ara que també, el tema de la corresponsabilitat educativa, evidentment, família-escola. Però així, ràpidament, també aquest matí he tingut l'oportunitat d'anar al mobile i s'han presentat moltes experiències de bones pràctiques amb l'ús de les pantalles i també ho volia destacar, no?, a la conversa amb tu, de dir, és que, verdaderament, ja se'ns obren moltes oportunitats, no? Per altra banda, sí que és veritat que això que em preguntaves del concepte d'addicció, si anirà més o menys, ja saps que jo sempre soc molt optimista, Però sí que t'he de dir també de reconèixer que segurament haurem de continuar batallant perquè se'ns obren... Tenim una porta aquí immensa de noves tecnologies que el tenim al davant, que òbviament venen carregades d'oportunitats, però per una altra banda també segurament ens seran nous reptes que haurem de batallar, no? I es podran derivar nous riscos i amenaces, no? Com per exemple el tema de la intel·ligència artificial que vam parlar l'altra vegada, entre d'altres. Per tant, jo et diria, sí, podem ser per una banda optimistes, però per una altra banda prudents també.
Prudents davant de tot plegat. Sí. Ara sí que per acabar, les empreses tecnològiques, ara que has dit que aquest matí has passat, què t'ha semblat per ser al mobile?
Doncs, com sempre, no? Surs...
Com surs? Aquesta és la pregunta.
Al·lucinada. No? I dius, ostres, on arribarem, no?
És immens, no te l'acabes, no?
No te l'acabes. Ja et dic, jo és que tampoc he pogut... M'han faltat hores, sí. M'han faltat moltes hores.
Sí.
Però així, només entrar, ja la magnitud és...
T'impressiona. Bueno,
totalment.
Empreses tecnològiques, elles tampoc s'aturaran, ara que parlaves de la intel·ligència artificial, Helena.
No, aquesta és segur. I a més, els algoritmes cada cop són més precisos, és al·lucinant la manera com quan tu entres a la xarxa, com et detecten les dades, la petjada que anem deixant, saben fins i tot què ens agrada, què no ens agrada, quins vídeos veiem fins al final, quins no, i es basen amb totes aquestes dades i llavors, clar, evidentment, acabem consumint, no?, d'alguna manera, aquells continguts que volen que acabem consumint. I això, doncs, evidentment, no s'aturarà. Hem d'estar molt atents per veure quins són els beneficis, però també per protegir-nos.
Per protegir-nos, importantíssim, també. Primer nosaltres també hem de començar, perquè si no, no podem estar claríssim, com tu deies, Helena, donar exemple als nostres nens. Com sempre, un plaer. Jo m'ho he de deixar aquí.
Igualment, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Mercè.
Torna aviat Helena Ojando, professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport de Blanquerna, que hi ha molta feina per fer, sí. I vosaltres ens ajudeu cada setmana des de Blanquerna.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.